Quan normalitzem la inacció dels responsables d'una situació, és que estem fent malament la nostra feina. Però quan ells intenten normalitzar aquesta inacció i nosaltres ens ho creiem, malament anem. Fixeu-vos les declaracions de l'alcalde de Lleida. Diu que és normal, que ell veu normal, que els casos de coronavirus segueixin augmentant a la demarcació de Lleida. Doncs ho sento, alcalde, no és normal. No és normal. No hagués hagut de passar. I si s'haguessin fet les coses com es deien que s'havien de fer, no hagués passat. Ull, que no és culpa de l'Ajuntament de Lleida, ni molt menys, ni molt menys, que aquí hi ha molts actors. Soc el Ricard Álvarez, i aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que obrim el programa d'avui, ja saps, de dilluns a divendres des de Lleida, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Avui dimarts, 7 de juliol del 2020. Mira, en situació normal, és Sant Fermí igualment, però en situació normal, doncs el xupinazo i tota la història aquella, tradició per cert que a mi mai m'ha agradat, però vaja, que això és personal totalment. Jo conec companys, amics que hi han anat i s'ho han passat molt bé, jo no ho entenc, eh? Però bueno, Sant Fermí, raríssim, raríssim, com les dates que ens esperen, no per ser negatiu, però vaja, les dates que ens esperen, déu-n'hi-do com venen. Hores d'ara, fregant els 23 graus a la ciutat de Lleida, ahir vam assolir una màxima de 35,4 graus. El que farem és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ràpidament, la darrera hora informativa. Avui comencen les proves de selectivitat, també atípiques, raríssimes, però comencen. S'ha de posar en un paper i en dos o tres dies tots els coneixements que s'han adquirit aquests darrers anys d'estudi per poder traure una nota que et permeti accedir a la universitat que vols, a estudiar els estudis que vols. És així de patètic, per entendre'ns, que hi hagi futurs bons professionals que s'hagin de conformar estudiant una altra cosa, perquè o bé a la seva ciutat no s'ensenya el que ells volen, o per nota no puguin entrar, és una pena, eh? No sabem la gent bona que ens podem perdre perquè resulta que un dia li va anar malament un examen de llengua castellana, o l'educació física no se li donava bé, o les matemàtiques, doncs, mira, no passava del bé. Ens podem perdre molta gent i aquest és el que tenim ara. En fi, aquests propers 4 dies s'ha de fer el millor possible cadascú i després ja confiar que les notes doncs, t'ajudaran. Parlarem avui amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que estarà amb nosaltres d'aquí uns minuts. També consells d'advocats des de Q2 Consultors i parlarem amb el Joan Bellmunt, amb tota aquesta gent per tancar la temporada, que recordo que aquesta setmana tanquem la nostra temporada radiofònica, tot i que, i degut a la situació excepcional i que la ràdio segueix sent punt d'informació i punt d'informar-se de manera verídica, doncs nosaltres la setmana vinent, que no teníem previst fer programació, seguirem oferint programació local des de les 12:20 fins a la 1, aquests 40 minuts, per centrar-nos única i exclusivament a l'actualitat diària del coronavirus i de la Covid-19, amb moltíssimes persones que participaran i que ens aportaran el seu punt de vista professional. A partir de la 1 al migdia de Lleida parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, i a partir de 2:45 la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara sí, anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o clars i temps estable en general, tot i que no es descarten núvols d'evolució al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui baixen menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes previstes en general de 34 graus a Balaguer, de 33 a Lleida, capital i a Tàrrega, de 31 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si ens referim al vent, bufarà aquesta tarda variable fluix, tot i que tendirà a la component sud-est. De cara a demà dimecres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats al matí, mentre que a la tarda s'esperen núvols d'evolució al Pirineu, on podrien caure alguns ruixats amb tempesta i l'arribada arribada també esperem de núvols alts per l'oest de la província. Per últim, les temperatures diurnes pujaran lleugerament demà, amb unes màximes que seran de 36 graus a Balaguer, de 35 a Lleida capital, de 34 a Tàrrega, de 33 a la Seu d'Urgell i de 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
No ens fem il·lusions perquè les xifres que et donaré ara... Escolta, ens podem fer il·lusions. No. 74 nous positius de Covid-19 a les darreres 24 hores a la demarcació de Lleida. Venint dels 150 i dels 140 i dels 130, doncs pot semblar una bona xifra. Evidentment que és millor, però no és una bona xifra, i ni tan sols se'ns passi pel cap de confiar-nos amb aquestes xifres, ni molt menys, ni molt menys, perquè Simón, per exemple, assegura que un percentatge molt alt dels casos del Segrià són asimptomàtics. I això és un problema, perquè els asimptomàtics són positius i transmeten la malaltia. Ells no se n'adonaran, i en qui li transmetin, si també és asimptomàtic, tampoc se n'adonarà, però també la seguirà transmetent. I aquest ventall és molt ampli, es pot fer molt ampli. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que s'està perdent una mica la traçabilitat al Segrià, i això sí que és greu també. Diu que ens hem quedat curts o alguna cosa no ha anat bé. Home, no cal ser gaire intel·ligent per això. Per arribar a la conclusió de que alguna cosa no ha anat bé, tampoc cal estar... Mira, ara que estan de selectivitat, tampoc cal estudiar massa. Que això ho sabem tots, que alguna cosa no ha anat bé. I si féssim una enquesta a peu de carrer, quasi m'atreviria a dir que la gent del carrer hi toca més i potser ens donarien millors idees del que no ha anat bé, del que no s'ha fet bé. Potser ens donarien moltes idees i moltes lliçons. Que sempre tractem a la resta de la societat com a... escolta, anem a donar-los la informació amb comptagotes i de manera embolicadet i boniquet, perquè no sigui cas que no sàpiguin entomar. Ull amb tractar la societat així, que això se'ns pot acabar tornant en contra. La societat és molt més intel·ligent del que els polítics es pensen. I se li ha de donar les dades com se'ls ha de donar. La realitat és aquesta. Res de dades parcials o històries. I potser hauríem d'escoltar més a la gent del carrer, i no tant amb experts d'aquests anònims que no sabem mai qui són, o entre la camareta dels polítics. Que si per una altra cosa brillen, és per alguna altra cosa, però per llums, no massa, No massa. Bueno, Trilla diu que alguna cosa... O ens hem quedat curts o alguna cosa no hem fet bé. Mira, jo li diria que potser les dues coses. Més d'una cosa no hem fet bé i que ens hem quedat curts. O sigui, ara resulta que no tenim personal a la demarcació de Lleida per fer el seguiment. I sabeu l'important que és fer el seguiment dels positius i dels brots. Si no fem seguiment, no podem trobar nous positius per aïllar-los i que segueixin contagiant. Un altre exemple. La que ja sembla que sigui de la família, la consellera de Salut, Alba Vergés. Dic, sembla que sigui de família perquè ja parlem d'ella a totes hores. I la veiem a totes hores. Ara portarà al govern, avui dimarts, ulla, això avui, 7 de juliol del 2020, amb tota la que està caient. Doncs avui se li il·lumina la bombeta amb aquesta senyora. I diu que portarà al govern avui l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a Catalunya, encara que hi hagi distància, a bones hores. A bones hores, però tu pregunta pel carrer a la gent i t'ho diràs ràpidament. Mascareta sempre. Els hi hem dit des del 13 de març del 2020 que la mascareta és fonamental. Deixa't estar de si hi ha distància o no hi ha distància. La mascareta. Bueno, doncs ara la consellera de Salut, ara se l'ha il·luminat la història. I ara diu que demanarà que a Catalunya sigui obligatòria sempre. A bones hores, 7 de juny. 7 de juny. El que deia al principi. No se'ns ha d'ocórrer mal, mai, normalitzar els fracassos de les institucions i dels polítics. Si normalitzem això, ja estem perduts. I això ja ho hem fet com a societat amb d'altres històries. Hi ha molta gent que ja ha normalitzat que de per se, bueno, la corrupció i els polítics doncs ja venen junts, i si no és massa la quantitat, doncs ja ho donem per bo. això ho estem pagant caríssim. Ni un cèntim de corrupció s'ha de permetre a ni un càrrec públic o amb diner públic. Ni un cèntim, tolerància zero. Però com que ho hem tolerat, doncs ja... Bueno, doncs amb el tema de salut i del tema que ens ocupa, perquè al final el tema que ens ocupa al Segrià és el tema dels temporers. Siguin o no immigrants, que tenim una mania a barrejar les històries que després acabem sortint per camins que no venen a compte. La gran problemàtica ara mateix al Segrià és el tema dels temporers. Estem parlant de 25 o 30 mil persones, que un tant per cent de les quals estan sense cap mena de control, i gent que ha creuat fronteres per venir aquí, sense cap mena de control. I aquest és el problema. Temporers, no immigrants, no, temporers. Que després resulta que un temporer pot ser immigrant, o no. Un temporer pot ser un ciutadà de Lleida. Un temporer pot ser un ciutadà de Màlaga, que ha vingut aquí. Un temporer pot ser un ciutadà de Marroc, d'Àfrica, de Romania, d'on sigui. Parlo de temporers, no parlo de races, ni de colors de pell, ni d'històries d'aquestes, que sempre ens acabem perdent per allí. Hores d'ara, el problema és que aquí han entrat entre 25 i 30 mil temporers, que els necessitem, eh? Que els necessitem, que han d'entrar, que han de venir, perquè tenim una campanya de la fruita magnífica, amb una fruita magnífica que s'ha de recollir dels arbres i s'ha de posar a la venda. El que ha fallat aquí, igual que l'any passat, l'altre, és el control. No hi ha cap mena de control. I quan van mal dades, com ara amb el tema del virus, doncs llavors, en castellà, sálvese quien pueda. I això sí que és un problema. No hem de normalitzar els fracassos dels polítics i de les institucions. L'alcalde de Lleida ens envia un missatge molt sublim, molt. L'alcalde de Lleida diu, en roda de premsa, que considera normal l'augment de casos de Covid-19. Ho sento, senyor alcalde, que no és normal. No és normal. No és normal. I no ho podem normalitzar. No és normal. Perquè si li busquem justificació a tot això, li acabarem trobant justificació a qualsevol cosa. No és normal. El que està passant hores ara d'aquí ni és normal, i el pitjor de tot és que era evitable. Era evitable. I no podem normalitzar. No pot sortir l'alcalde de Lleida i dir que considera que és normal. I que, a més, entén la frustració dels comerciants. Molt bé. No m'ajuda en res que ho entenguis. En res. Si jo fos un comerciant... Vaja, a mi, que l'alcalde de Lleida entengui la meva frustració, no m'ajuda en res. Quan sé que és una situació que no és normal i que era evitable. I que era evitable. Si normalitzem aquestes històries, malament anem. Per cert, casos de coronavirus. Dues monitores de casals d'estiu infantils, Albesa i Tàrrega, han donat positiu per coronavirus. Evidentment, al municipi de la Noguera han suspès les activitats, mentre que Salut no creu necessari aïllar els nens del casal de la capital d'Urgell. Bueno, ells de moment l'han suspès. Per cert, que comença la selectivitat, com dèiem al principi, és la més atípica de la història. Al Segrià, 640 alumnes provinents de fora d'aquesta comarca comencen avui i durarà fins al proper dia 10. Els alumnes han entrat al recinte, evidentment, amb mascareta, i també se'ls recomana usar-la durant els exàmens. Estaran asseguts amb distància, però vaja, que és atípic. Sobretot que es concentrin en el que s'han de concentrar i que s'oblidin de moment aquests dies de la història de les mascaretes. Per cert, que els alumnes del Pallars estan contents de no haver-se de desplaçar a Lleida o a la Seu d'Urgell per fer la selectivitat, perquè recordem que s'ha habilitat una zona d'exàmens a Tremp. Concretament, 80 alumnes estan a Tremp. Anem directes a parlar amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I mira, això són circumstàncies, eh? Perquè l'entrevista de tot seguit fa molt temps que la tinc tancada amb data i hora, i ha coincidit així, però és veritat que la darrera vegada que vam parlar amb el president de la Diputació de Lleida estàvem en ple confinament dins de l'estat d'alarma, i ara, justament, que tornem a parlar amb el Joan Talarn, que és el president de la Diputació de Lleida, doncs estem en confinament aquí al Segrià. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Mira, les coses van així, eh? Vull dir, ja fa temps que tenim pactada aquesta entrevista i ha anat així, evidentment.
Ens trobem sempre en circumstàncies complicades.
Sí, dic, suposo que ni tu ni jo ens agradaríem amb aquesta situació, però hi hem d'estar.
Sens dubte.
Joan, escolta, anem a parlar, evidentment avui centrarem el tema amb què hem d'esperar de l'estiu, que tot just l'acabem de començar. Recordo que estem a la primera setmana del mes de juliol, una setmana en la que hem començat des de dissabte passat amb aquest confinament perimetral de la comarca del Segrià. Recordo que la setmana passada, per 7 més un brots, aquesta setmana ja amb 14 brots detectats al Segrià, on les poblacions més afectades són Lleida, Alcarràs, Soses i Serós. Des de la Diputació de Lleida, Joan, no sé com viviu aquesta realitat. Després entrarem a tot el tema de temporers, no temporers, etc., i què es podia fer o què no es podia fer, o què farem o què no farem. Però no sé si us esperàveu aquesta situació tan d'hora.
No ens l'esperàvem. Tots sabíem que podia passar, però no ens l'esperàvem, ni la volíem, ni la desitjàvem. I des de la Diputació de Lleida ho vivim amb molta preocupació, moltíssima preocupació. D'una banda, per el mateix fet en ell mateix, evidentment, el fet de que hagi més brots i que hagi més persones infectades ens preocupa, perquè primer és la salut per damunt de tot. En segon lloc, perquè la Diputació, com sempre diem, és l'alcaldia dels alcaldes, i els alcaldes són els que al final acaben tenint tot el pes de la situació dins del seu municipi, i és un pes gros i un pes complex, i ho sabem. I finalment també perquè sabem que una situació com aquesta acaba repercutint també en l'àmbit econòmic. Llavors, és clar, és una triple preocupació, diguéssim, que tenim des de la Diputació, que esperem que se pugui subsanar com més aviat millor, que les coses vagin millor. Però clar, això no depèn de nosaltres, sinó depèn de l'evolució sanitària, i també depèn, sí que depèn de nosaltres. Quan dic de nosaltres, i volia dir la institució, però sí de les persones. I és una cosa que no em cansaré de repetir, és importantíssim. Hem de seguir les normes que ens han anat marcant, les mans, la mascareta i la distància. Crec que aquests tres haurien de tenir-ho tots davant en un llibre, diguéssim, i aprendre'ns-ho, perquè és molt important. La transmissió de la malaltia depèn de nosaltres, i amb això sí que podem ajudar.
No, i a més, jo crec que són hàbits que hem d'agafar, perquè això, és a dir, no ens anem a posar una data final, perquè a hores d'ara no hi ha data final. Per tant, amb això ja haurem de conviure uns quants mesos.
Sí,
qui diu mesos, diu mesos, vull dir, uns quants mesos. De totes maneres, a hores d'ara, un quan comença a fer una reflexió de, escolta, val, els temporers, siguin immigrants o no, perquè al final caiem a la trampa de que d'aparellar la paraula temporer amb la paraula immigrant, i sobretot darrerament amb el tema immigrant sense papers o irregular. Jo parlo de temporers, que, repeteixo, no té per què ser un immigrant, sinó pot ser, escolta, una persona d'una població de 20 quilòmetres o de 200 o de 1.000, o de l'altra punta d'Espanya. El tema dels temporers sí que és un tema que és cíclic a Lleida, que ja sabem que és necessari, perquè hi ha la campanya de la fruita i això és molt, molt estacional. Però aquest any, al març, a l'abril, ja hi va haver moltes veus que van dir ull, perquè aquest any això se'ns complicarà. Creus que s'han pres les mesures que s'havien de prendre?
Segurament no, perquè si haguéssim pres les mesures que s'havien de prendre no estaríem en la situació que ens trobem ara. Però crec que no s'han pres, no el territori, no em refereixo doncs, a dir, a acusar els alcaldes del territori, que sí que van prendre les mesures, perquè penseu que quan va començar la campanya s'havia treballat moltíssim amb tots els alcaldes, sobretot el Baix Segrià, un protocol de treball que s'ha anat aplicant i que ha funcionat aquest protocol de treball en quant es produeix, o sigui, com s'havia d'anar al camp, quines mesures s'havien de prendre i en el cas que es produïssin casos, què s'havia de fer. I aquest protocol se va treballar i es va treballar molt bé. El problema ha sigut que el fet que hi hagués el coronavirus, sobretot a les zones de turisme, doncs no hi ha hagut tanta feina com hi ha hagut en altres moments. En altres zones també, que també tenen l'àmbit hortofrutícola, però tampoc no han collit o s'ha collit menys. Això ha comportat que molt, hi hagués un desplaçament important de persones cap al territori, i es desplaçaven en el moment en què estàvem en màxima situació de coronavirus, que també ens costa una mica entendre com podien anar passant i arribar fins a Lleida. I això va comportar que vingués molta gent, i alguns dels casos, malauradament, gent sense papers. Esclar, aquesta gent no tan sols venen aquí a treballar, però no els contracten, amb la qual cosa no tenen tampoc un allotjament ni se'l poden pagar. I això, evidentment, ha comportat una situació complicada. Tot i que vam intentar gestionar-ho i es va intentar gestionar bé, i crec que es va fer bé, doncs segurament l'afluència ha sigut tan gran que ha sigut molt difícil de poder-ho fer tan bé com volíem. I amb això sí que tots tenim una mica de responsabilitat, però sobretot crec que és responsabilitat de l'Estat, perquè és el que hauria de controlar aquest flux de persones. I, de fet, la mateixa Diputació, penseu que a l'abril ja estaven demanant que hi hagués una regularització de les persones que estaven aquí sense feina, perquè hi havia pagesos que els volien contractar i no podien justament perquè no tenien papers. Una mica crec que tot s'ha ajuntat i al final ha passat això que ha passat ara, diguéssim.
Clar, parlaves al principi dels alcaldes dels municipis. Jo no em referia justament als alcaldes dels municipis, que al final poc poden fer, i segurament el que podien fer ho han fet segur.
Ho han fet moltíssim més del que has tocat.
Si no, ara jo crec que has tocat la idea clau, i és el control. És a dir, han de venir gent perquè és necessari, i escolta, tants com siguin necessaris, només amb unes condicions dignes, evidentment, això ho tenim claríssim tots,
I
de manera ordenada, que jo crec que aquí és on hi ha el problema, perquè a hores d'ara no sabem ni quants, ni com, ni on. Clar, això jo no sé si la Diputació hi té competències, ens n'hem d'anar a mirar a la Generalitat o directament a l'Estat espanyol.
Sí, la Diputació no té competències. Tot i això, tot i no tenir competències, hem fet una inversió important de diners, com sabeu, hem aportat molts diners d'una banda, tant als municipis perquè poguessin preparar algun àmbit per fer l'acollida, i més de 250.000 euros hem fet arribar als municipis del territori, i d'altra banda hem col·laborat amb també una important aportació pel que fa als hospitals de campanya que s'han creat, sobretot a l'hotel Rambla. O sigui, la Diputació no té competència, tot i així som competents en el sentit que és el territori, i com que la Diputació és el govern del territori, evidentment hi hem hagut de col·laborar. Però pel que fa al control i pel que fa al treball amb les persones que venen al territori, no depèn de nosaltres, sinó que depèn sobretot de l'Estat, també, evidentment, del govern de la Generalitat, però sobretot del govern de l'Estat.
De totes maneres, Joan, ens interessa, jo fa temps que la reclamo anys, diria, una taula, però d'aquelles de veritat, de treball, no de fotografia, per seure's tothom implicat i dir, escolta, aquest el problema ja el tenim, ja ens el sabem de memòria, perquè això passa cada any, els darrers 20 anys, anem a buscar-hi solució. La Diputació de Lleida seria un bon interlocutor per formar la taula i, no et diré obligar, però quasi bé estirar la gent i dir, escolta, anem a seure'ns i anem a solucionar-ho ja, ara, tot i que no sigui competència directa de la Diputació, com que representa el territori, i dir, escolta, ja la monto jo la taula, però vinga, alcaldes, Generalitat, Govern de l'Estat, veniu aquí, ens asseiem i d'aquí no ens aixequem fins que trobem una solució. La Diputació és una bona institució per crear aquesta taula.
Sí, podríem fer-ho, cap inconvenient en fer-ho, de fet ho hem fet amb altres taules que també estan ajudant al territori, com per exemple la taula de la mobilitat, que és una taula que també vam sobre Rodalies Lleida, de fet la vam fer molt a prop, i tampoc fa poc, diguéssim, i tampoc tenim competències pel que fa a l'àmbit de la mobilitat, però a vegades hem de prendre, sí, el toro per les banyes des de la Diputació, perquè també és la demanda que rebem dels alcaldes. Sí, com fem el cas, també ho farem, Jo crec que ara és avançat dir-ho, perquè ara el que hem de solucionar el problema que tenim damunt de la taula, però és evident que per la propera temporada la situació no es pot tornar a repetir, i tots hem de ficar de la nostra part, i la Diputació també, i si convé que sigui la Diputació la que estigui al capdavant de la taula, no tinguem cap inconvenient en que sigui així.
Molt bé. Doncs, bueno, avui ens ha tocat, evidentment, centrar-nos en aquest tema. Com es presenta l'estiu, Joan? Perquè, clar, al Segrià sí que estem confinats, la resta del territori lleidatà no, afortunadament, i que no hi hagi d'arribar. Han començat les activitats de l'esport d'estiu. Suposo que moderadament satisfets en aquest aspecte.
Jo vull creure que serà un bon estiu. Si podem superar la situació de pandèmia que no es posi a altres està preparadíssim per rebre molt turisme, també. Per què? Perquè aquest any és un any en què la gent segurament no marxarà massa lluny, això és normal que passi, i és un bon any per redescobrir una mica el territori, per redescobrir aquesta bellesa que tenim al nostre Pirineu, però també a la Plana. I crec que el turisme interior serà un... Si tot va bé, si superem bé aquesta situació, que espero que sigui així, el turisme interior farà canviar alguna de les una de les situacions que ens pensaven que comportarien una crisi econòmica més gran. O sigui, crec que el que no vindran des de fora a fer turisme a les Terres de Lleida serem nosaltres mateixos que podrem fer aquest turisme. Tot i així, també sé que a la resta de Catalunya hi ha molt interès en vindre al Pirineu. El Pirineu és un bon lloc per escapar-se. A més, com sabeu també molt bé, és una zona que no ha tingut molts casos i també és un bon lloc, diguéssim, per relaxar-se, per descansar, i crec que és important. que aquest any fem turisme de territori.
I tant. I a més, Lleida sempre ha sigut un magnífic destí i això ho hem de saber vendre bé. Hem parlat amb el president de la Diputació de Lleida, en qui li agraeixo que no hagi defugit gens l'entrevista, la teníem programada, però tal com que van mal dades, d'altres doncs haguessin pogut buscar una excusa. Avui hem tingut el Joan Talarn aquí, evidentment.
Faltaria més. A més, és important que transmetem aquestes idees, sobretot aquesta idea de que cal extremar les mesures de protecció. I vosaltres, des de la premsa, ho esteu fent molt bé i cal que arribi aquest missatge a tots els ciutadans.
I tant. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, com sempre, un plaer. Gràcies, bon estiu i gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres i igualment.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara també ens arriba, com ja havíem avisat i com hem fet tota aquesta temporada, el nostre espai d'advocats, que aquest any doncs ja sabeu que hem parlat, almenys aquests darrers mesos, tant de temes purament d'advocats per entendre'ns com de temes laborals. Ho hem fet, com sempre, des de Q2 Consultors, que estan al teu costat per tot, per una cosa o per l'altra, que els trobes a internet, www.q2-consultors.com o al telèfon 973-28-28-18-28-18-18 amb Q2 Consultors i també amb Gonzalo Abogados. Doncs hem parlat de tot el que neguitejava, que ens has enviat missatges, i aquests darrers mesos, per desgràcia, doncs també de temes laborals, d'ERTOs, etcètera, etcètera. Ho dic així, no volguem dir que això és una cosa del passat. Veurem la temporada vinent, perquè ja sabeu que aquesta és la darrera setmana de la nostra temporada radiofònica i tornarem el 31 d'agost, que cau en dilluns, però jo crec que d'ERTOs, de situacions laborals, de confinaments, etc., tant de bo m'equivoqui, però jo crec que no n'acabarem de parlar. De totes maneres, avui està amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, és una situació aquí al Segrià que, bueno, que ens ha tocat viure així. És una situació, de totes maneres, que qui li hagi vingut de sorpresa, doncs és que tampoc estava gaire al dia, perquè és una cosa que s'havia avisat des del març, des de l'abril, quan ja va començar tot. Al final, doncs, la bola ens ha engolit i al final és el problema. Hi ha molta gent que es queixa i amb raó. Escolta, aquí paguem justos per pecadors. Doncs sí, paguem justos per pecadors. És un problema. De totes maneres, no anem a parlar exclusivament d'això, Lluís.
Bueno, la meva intenció era fer una mica de recull de lo que han vist durant aquest semestre, però com tu bé dius, jo crec que això serà el dia de la marmota, no?
Sí, sí, sí.
Lo que han viscut durant aquest primer semestre, crec que, per desgràcia, i ojalà m'equivoca, serà el que viurem durant el segon semestre, molt probablement, amb més o menys mesura. Mm-hmm. O sigui que si parlem des del punt de vista dels programes, pues, bueno, pues molts dels programes han estat destinats, o majoritàriament destinats, a tota la problemàtica del Covid, i per tant pues, el tema, no sé, el tema ERTOs continua i continuarà. Primera, perquè s'ha prorrogat fins setembre, sí. Des d'un punt de vista legal. Ningú descarta que no es prorrogui més, i a més pues, bueno, pues hi ha molta gent que encara fins i tot no s'ha cobrat, no?
Sí,
el tema
sí.
De lloguers, que també n'han parlat bastants dies. La cosa està solucionada parcialment, en el sentit de que hi ha hagut acords forçosos des dels tenidors, i hi ha hagut majoritàriament acords entre propietaris i llogaters, tant en vivendes com en locals. Però ja veurem com evoluciona els negocis, sobretot aquí al Segrià, que estem amb aquest segon confinament i que ja veurem com aniran les coses, en el qual a la tardor possiblement tinguem que continuar parlant d'aquest tema, no?
Sí, sí.
Ajornament de deutes, també n'han parlat, d'hipoteques i demés, veurem com evoluciona la cosa, veurem com es porten els bancs, que de moment sembla que són bastant raonables. Evolució de la pandèmia, ja és un fet evident de que s'està qüestionant el paper de les residències de la tercera edat i ja hi ha nombroses reclamacions. Aquestes reclamacions...
N'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes. Ja. I això se va dient i de moment no passa res, però estan allí.
estan allí i sembla ser que així com algunes reclamacions, pues, sembla que no tenen endavant algunes reclamacions adreçades contra administracions públiques, no. Però des de residències és possible que alguna que altra prospere i, evidentment, totes les que s'han iniciat ara pues, començaran a caure, començaran a desenvolupar-se el seu anàlisi a partir del semestre proper, si no és de l'any que ve, no? Són temes que s'aniran recargant i n'han parlat i en parlarem, no?
Sí.
Parlarem de segones oportunitats, n'han parlat diverses vegades, que a més hi ha hagut una reforma recent, que el mes de setembre ha d'entrar en vigor, hi ha alguns que diuen que no, i que intentaran pues, continuar amb el panorama favorable que la gent pugui alliberar-se dels seus deutes, perquè, evidentment, el volum d'endeutament d'algunes persones creixerà amb la situació del Covid, no? S'ajornaven i que, bueno, amb això del confinament aquí al Segrià novament, pues jo crec que tornarem a patir algun tipus de frenada brusca, no? Ja veurem com acabarà tot això.
Bueno, doncs ha estat una temporada en el que has pogut fer també les teves consultes a través del nostre número de WhatsApp i que vaja, hem parlat de tots aquests temes, però com deia el Josep Lluís, vaja, no descartem que els tornem a tocar alguns d'aquests a partir del setembre. En fi, posem nosaltres el punt final en aquest espai d'aquesta temporada. A partir del setembre en tornem a parlar. I ja només em queda desitjar-te, Josep Lluís Gómez, que, bueno, que vagis amb cura i que et cuidis i que tinguis bon estiu, com sigui, ni que ens deixin sortir o que no ens deixin sortir, però que tinguis bon estiu.
Pues moltes gràcies, Ricard, és recíproc aquesta intenció. Espero que passis un bon estiu, que tothom disfrute de les vacances, de les merescudes vacances, perquè crec que hi ha un alt grau d'estrès sí, entre tots, i que tornem al setembre amb energies renovades i, bueno, sobretot amb salut.
I amb aquesta sintonia sí que anem directes a buscar la una del migdia, la una de la tarda, com prefereixis, i ho fem amb la companyia del Joan Bellmunt, que l'hem recuperat aquestes setmanes i que avui li hem de dir, bueno, adeu, escolta, fins una altra, fins la temporada vinent. La temporada vinent, que sempre dic el mateix, sembla llunyíssim, és d'aquí 6-7 setmanes, vull dir que no passa tant temps, però vaja, una mica de descans, una mica de vacances, amb les circumstàncies actuals, o com sigui, també hem de fer. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Que sempre que parlem de la temporada vinent, sembla allò, ui, la temporada vinent, no? La temporada vinent, com és el 31 d'agost? O sigui que...
De totes maneres, aquesta temporada està plena d'alts i baixos, sí, i no sabem què ens depararà.
Sí, sí.
Ens podem acomiadar dels oïdors fins a la propera... Bueno, fins a la propera temporada, però és que aquesta temporada no sabem també quan serà, què ens portarà, què ens depararà... Si estarem tancats, si estarem oberts...
Sí, perquè això... jo recordo quan sempre... Bueno, quan vam acabar per Sant Joan, vaja, el cap de setmana abans de Sant Joan, que va ser quan es va acabar l'estat d'alarma, tot allò de la fase 2, fase 3, aquí amb 3 dies només, que vam dir, bueno, ara gaudim de l'estiu amb cura, però clar, el rebrot de la tardor, tothom parla del rebrot de la tardor, de l'octubre, novembre... Escolta, primera setmana de juliol i el tenim aquí, eh? O sigui que totes aquelles previsions que havíem fet per la tardor, de moment, les deixem en que no sabem què passarà. Anem a preocupar-nos del juliol ja, que és el més immediat.
Sí, sí, la preocupació del ciutadà en general és aquesta.
Sí.
Jo te podria dir que també una altra de les preocupacions, parlant amb la gent, amb algú que parles, és de que els polítics no han fet la feina ben feta.
Bueno, no l'han fet ben feta o no l'han fet directament.
Okay. Jo he constatat parlant amb la gent de que hi ha un gran desencís i tots els sondejos que poden sortir ara em diuen una cosa, però em penso que l'abstenció serà majoritària a les properes eleccions.
Bueno, a veure si se n'adonen, que a vegades no es donen per al·ludits tampoc, eh?
No, per suposat que no.
En fi. Bueno, Joan, escolta, és igual, nosaltres el calendari que vivim segueixen havent dates senyalades, que es faran o no es faran, o no es faran de la manera que es fa habitualment, però que les hem de recordar, oi?
Mira, parlant de que avui era el darrer dia de programa abans d'aquest parèntesis estiuenc, que no podia seguir, i allí a la Cruïlla, al carrer Cavallers, carrer Major, que on hi ha ara el Peu del Romeu, la capella del Peu del Romeu, o de la Verge dels Àngels. Allí es va parar, i com que no hi veia que no fos, diu que va pregar insistentment, i uns àngels baixats del cel li van fer llum en fanalets perquè es pogués treure la punxa del peu. Això és una llegenda, però aquesta llegenda ha arrelat fortament en les terres de Lleida, i per tant, vull dir, cal viure-la i reviure-la intensament, no? I la cançó que cantaven, ho ha vingut cantant la Quitxalla, i la gent gran també era Sant Jaume i ve de Galícia, s'atura el peu del Romeu, vagin els àngels amb llums per treure's una punxa que té el peu. I una altra cançoneta també ens diu Sant Jaume i ve de Galícia, Sant Jaume i ve d'Aragó, portant el fill de llei de la fe de Nostre Senyor. És a dir, unes tradicions que avui, encara que només fos breument, calia que destaquéssim, perquè ja no farem programa en aquests dies i no en podrem parlar.
A més, jo he portat a la meva canalla, i la veritat és que defugint de... És a dir, hi ha gent que li té tabú perquè ho vinculen amb la religió. Escolta, la romeria dels fanals de Sant Jaume, us asseguro que per la canalla és una experiència magnífica. I si s'han fet prèviament ells mateixos el fanalet, que et pot quedar millor o pitjor, però te l'has fet tu, és una experiència ben completa, eh?
Sí, perquè és tot un procés ja que el prepares dies abans, sí. Ja preparant aquí el que necessitis, reciclant a vegades coses que tens per casa per fer-te el fanalet, i que queden una meravella de creativitat i després de participació.
A la Biblioteca Pública cada any fan un taller de com fer-ho, de com aprofitar, com dius tu, material de rebuig o reciclable. És una experiència completa, i la veritat és que de vegades ens fa enveja com d'altres ciutats han potenciat tradicions seves. Escolta, aquí en tenem una. Anem a deixar-nos de tabús i d'històries i anem a potenciar-la al màxim. Aquesta és la de Lleida, i si acaso que ens la copin, però aquesta és nostra.
Que sí, que sí. De totes maneres, vull dir, per la gent que no ho ha vist, quedaria sorpresa de veure la multitud de gent que acudeix allí a la vesprada del dia de Sant Jaume, no? Sortint des de l'església del Carme, vinint pel carrer Major, etc. Vull dir, veus aquells llums movent-se, vull dir, te transporta a uns altres dimensions, i veus com van balancejant-se els llums, vull dir, que dona bo de veure, i els cants de la gent, vull dir, la participació, vull dir, és interessantíssim de veure, sí. I llestimosament aquest any pues, no es podrà celebrar, però bueno, esperem que l'any vinent hagi sortit una vacuna ja per aquesta pandèmia, i que es pugui celebrar amb més intensitat ja, i amb reconeixement ja oficial d'aquesta festa tan nostrada.
Sí. Molt bé, doncs, són dos cites interessants, tant sigui el carrer, tant sigui el balcó, com sigui, eh? Les hem de tenir en compte, per què no? A més, ara potser tenim una mica més de temps, anem a començar a pensar com muntem un fanalet i com li donem forma, com el pengem, ull, sobretot, si pot ser il·luminació LED millor que no pas la de foc, tot i que és la tradicional, que no tinguem algun incendi, i escolta, gaudint, va penjar-ho, i a veure quants fanalets veiem als balcons.
Sí, sí. Bueno, jo ho espero amb interès, perquè seria bonic que de diversos balcons, finestres i tal, que es vegués aquesta llum a la nit cremant, que voldria dir pues, que aquesta tradició està ben arrelada dintre de casa nostra, i hi ha molta gent que ho vol viure, encara que sigui de manera diferent.
Sí, sí. Molt bé, Joan, doncs escolta, que hem arribat a final de temporada, hem arribat com hem pogut, però ja hi hem arribat.
Espentes i rodolons, de moment nosaltres ja hem arribat. Tristament, deixem fer un record també per tota aquesta gent
que no hi ha pogut
arribar, perquè la pandèmia els ha afectat i perquè la pandèmia se'ls ha endut. Per tots ells, el nostre record, el nostre homenatge i el nostre sentit condol a tota la família i als amics, no? Que tots tenim amics que ens han marxat.
No, i la veritat és que fem bé en recordar-ho de tant en quant. Hi ha gent que diu, home, deixa't estar perquè potser és la cara més visible de que això no és cap broma, que aquí no s'ha acabat res, i que ens hem de posar les piles, que no val aquesta desídia de, escolta, ja no passa res. No, sí que passa, i per tant s'ha d'anar amb cura amb tot plegat.
I ara, precisament, un dels índexs més alts de contaminació és entre la gent jove, que potser és la que menys prevenció agafa, perquè fins ara s'havia dit que eren els més forts per resistir a aquesta realitat, no? Però sigui pel contacte social, sigui pel que sigui, molta gent la veu sense mascareta pel carrer, i això és el que...
Sí.
Sense mantenir les distàncies socials, i això és el que no pot ser.
No, això està clar. Joan Bellmunt, escolta, cuida't força i que passis bon estiu.
Ho intentarem, Ricard, ho intentarem. Tu també molta força, has fet una tasca inconmensurable, potser la gent no se n'adona, però durant tots aquests mesos has fet una tasca aportant-nos les notícies, les dades més importants de cada dia, posant-nos en contacte amb la realitat social. Per tant, una felicitació personal per tu, perquè t'ho mereixes. I si no hi ha res de nou, doncs esperem que el curs vinent puguem tornar a retrobar-nos i a poder fer una altra programació.
I tant que sí. T'ho agraeixo moltíssim, Joan. Cuida't, una abraçada.
Igualment. Recorda a tots els seguidors i una abraçada forta.
I nosaltres ja anem directes a la una. Senyals horaris, després tornem al migdia amb la gastronomia i a partir de 2:15 la tertúlia dels polítics. Ja saps, eh? Soc el Ricard Álvarez i escoltes COPE Lleida.
La una de la tarde, les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Reciban un saludo de Lorena Fernández. Bruselas y París, tanto da, queda lo mismo, porque dos de las instituciones y organismos con más poder del mundo, la Comisión Europea y la OCDE, pronostican que en lo económico vienen curvas. Ambos han constatado hoy que España, Francia e Italia se van a llevar en este 2020 lo peor de la crisis provocada por la pandemia. En el caso de nuestro país, auguran que la economía cerrará el año cayendo casi un 11% y que el paro subirá hasta por encima del 19%. Y lo que es peor, que estamos en la parte baja de la tabla. Creen que seremos de los últimos en salir de la recesión. En Mediodía COPE vamos a hablar de las grandes cifras, pero también de las pequeñas, de cómo te afectan a ti estos números que nos llegan desde Europa. Por lo demás, el control de 3 brotes de coronavirus es ahora mismo el principal reto de 3 gobiernos autonómicos. El de Lérida, que afecta a la comarca de Segrià y que ha confinado a más de 200.000 personas, es el más preocupante. De hecho, la Generalitat no descarta el uso obligatorio de mascarillas en la calle, aunque haya distancia social. Pero también preocupan los situados en Galicia y en el País Vasco, regiones que además tienen algo en común. El domingo hay en ellas elecciones autonómicas y tanto Feijóo como Urkullu aspiran a revalidar su cargo con buenos resultados. En la costa de Lugo, desde allí, nos llegan buenas noticias. De momento hay contabilizados 100 de casos leves o asintomáticos, solo 4 más que ayer. Y la Xunta cree que el brote está en regresión, por lo que podría estrechar el confinamiento a menos localidades. En el País Vasco, la atención se centra en la localidad guipuzcoana de Ordizia, tras detectarse un foco en una calle llena de bares y de restaurantes. En Herrera en COPE hemos hablado con Arancha. Trabaja como camarera en un bar de la calle Echezarreta, donde se están haciendo pruebas masivas a todos los que han pasado por ella. El ambiente, tras salir muchos negativos, empieza a ser de cierto suspiro de alivio.
Hoy la gente amaneció más tranquila, allá había mucho nerviosismo para hacer todo el mundo las pruebas, pero hoy ya los resultados están siendo negativos y la gente está mucho más tranquila. De momento todos los resultados que han dado son negativos. Pues sí, pues ayer ya la gente se retiró a sus casas después de hacerse la prueba y ayer no andaba nadie en la calle.
Y este martes continúan las pruebas de la BAU de la antigua selectividad. Hoy han empezado a examinarse los alumnos de Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. En estas dos últimas, con la particularidad de sus brotes en parte de Lugo y de Lérida. En Herrera en COPE hemos hablado con Alex. Tiene 20 años y su primer examen de la BAU es esta misma tarde. Él se ha desplazado desde Viveiro, toda la zona confinada, a Lugo para hacer la prueba.
Si desde el gobierno nos dicen puede haber reuniones de 20 personas, pues hay reuniones de 20 personas, pero eso también puede conllevar a que una de las 20 puede estar infectada y aunque se esté concienciado y se esté cumpliendo las normas, pues el riesgo también lo hay.
Y el día 7 de julio nos indica que si hoy fuera un año normal estaríamos celebrando San Fermín, patrón de Navarra. Pero este año no lo es y ni hay ni encierros, ni aglomeraciones, ni turistas llegados de todo el mundo, ni los pañuelos rojos inundan las calles de Pamplona. Es el 7 de julio más atípico que se recuerda. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bartomeu asegura que Setién seguirá la temporada que viene.
El presidente del Barcelona ha confirmado al entrenador cántabro en el banquillo barcelonista para la próxima temporada. Lo ha dicho en la emisora catalana RAC antes del partido de mañana Barcelona-Español. Acaba de terminar la rueda de prensa de Quique Setién. Vamos a ver qué ha dicho Elena Condis.
evita ser tan contundentes sobre su futuro, pero asegura que tanto él como el club están contentos con su trabajo y que las cosas no han cambiado tras la goleada en Villarreal. Setién se resiste a tirar la toalla por la Liga, pero si el Madrid no pincha, dice que la mejora les tiene que servir para la Champions. Sobre el VAR, reitera que les extraña la diferencia de criterio y pide que se utilice de manera unificada. Después de que Bartomeu dijera que siempre ayuda a un equipo, esto le he preguntado directamente a Quique Setién.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta Liga será gracias al VAR?
Bueno, siempre a veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto ya lo sabemos. Hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no? Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado. Esto está claro, ¿no?
Hoy comienza una nueva jornada de Liga. De las cuatro que quedan, a las 7:30, Valencia-Valladolid. A las 10:00, Celta-Atlético de Madrid. Lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Hablamos a partir de las 2:00 p.m. Ya está con nosotros José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy nos contáis en El Espejo la evocación del genial compositor Ennio Morricone, realizada por un cardenal de la Iglesia.
Nada más conocer su muerte, el cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, escribió en un tuit: le confío a Dios para que le acoja en la armonía celestial, asignándole quizás la tarea de alguna partitura para ser ejecutada por los coros de los ángeles. Y también envió un abrazo a su esposa María, con la que Morricone compartió la vida hasta el último suspiro. El cardenal recuerda que Morricone le confió más de una vez que para él la música es, en cierto modo, el lenguaje de la trascendencia, el lenguaje que narra el misterio. Incluso cuando la temática era secular, su belleza nos lleva paso a paso hacia lo eterno y lo infinito. De Morricone hablaremos al comienzo del Espejo en un ratito.
Sí, gracias, José Luis. Te escuchamos en tan solo media hora en El Espejo. Ahora seguimos en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy y Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bé, Bé, que el temps passa volant ja no és una cosa que t'hagi de sorprendre. A més, conforme vas fent anys, també és veritat que aquesta sensació de que el temps passa volant cada vegada s'accentua més. En fi, per què dic això? Doncs perquè ja sabeu que aquesta setmana estem a la darrera setmana de la nostra temporada radiofònica, que nosaltres treballem com si fos un curs escolar, anem de setembre a juny, juliol, més o menys, i que, per tant, tots els espais que són setmanals, doncs aquesta setmana ens hem d'acomiadar. Aquest és el cas, per exemple, de l'espai de gastronomia, que de manera magistral ha conduït i produït, quasi bé diria ja, tota aquesta temporada el nostre sommelier particular, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Escolta, això ja tu pots afegir al currículum, productor radiofònic.
I tant.
Home, és tota una experiència,
Hem disfrutat molt aquesta temporada, molt.
Això no t'ho nego, La veritat és que, mira, el mal temps bona cara, evidentment ningú volia el tema de la pandèmia, però ja que el vam tenir a sobre, ens vam haver de reinventar i hem conegut gent molt interessant amb històries molt, molt, molt maques, aquests dies, aquests dimarts.
Sí.
En fi, mira, no sé si presencialment o a través de videoconferència, però hem de quedar un dia per planificar la temporada vinent, perquè ja t'avanço que et renovaré el contracte, però tot igual, les mateixes condicions bones que tens ara.
Tot. I a part que ja tenim el mes de setembre el tenim ocupat ja.
Ah, sí?
Sí, i tant. Amb grans sorpreses,
Vale, doncs vinga, dos. No, si escolta, el Felip és una joia, ja ho dic jo. Felip Urbano, escolta, com acabem aquesta temporada?
Bueno, avui jo crec que ahir ho vaig ficar a les redes, amb unes fotos que em va passar la nostra convidada, de traque i mocador, i és cert, perquè ahir la gent no parava de dir-me, hòstia, demà no m'ho perdo, com puc escoltar això? Bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara és superimportant, però avui ja era la traca final, no?
A més, em consta que viu, viu, no exclusivament, però viu també a les xarxes socials de la nostra convidada, vull dir que també té moltíssima presència allí. Ella és la Meritxell Falgueras. Meritxell, què tal? Bon dia.
Bon dia.
O sigui, a les xarxes socials et coneixen, Meritxell?
Sí, soc molt activa, soc molt intensa, i també a nivell de xarxes, que sempre soc Wines and the City, com vins i la ciutat en anglès.
Uh-huh.
Intentant ser una mica això, la Carrie Bradshaw del vi. Bueno, de il·lusió també en sé vida,
Wines and the City, això, Instagram i què més?
I al Twitter, uh-huh. I també al meu blog, que aquest el 2019 va guanyar millor blog del món, el Gourmand Awards, en qüestió de vi.
Uh-huh. Molt bé. O sigui, de tot el món,
Sí, ja fa més de 10 anys. Vaig començar, quan em vaig anar a estudiar a San Francisco, i mira, és una cosa que sempre, ja et dic, a mi les xarxes socials m'encanten, perquè és una manera de comunicar a la meva manera. I en el món del vi, no?, que a vegades, doncs, amb tot el que és mitjans de comunicació, sobretot a televisió, he estat com a assessora tècnica a l'Enclau de Vi, al Canal 33, m'heu vist també presentant l'Entre Vinyes a TV2, o col·laborant 8 temporades el divendres a TV3, però sempre, doncs, clar, no?, és horari protegit, tu vas donar en compte què dius, i, clar, les xarxes jo trobo una llibertat d'expressió i a fer el vi molt més social, molt més divertit, que s'entengui millor, molt més fàcil i molt més glamurós, sense cap jefe, no? I llavors això m'agrada moltíssim. I Instagram he trobat, sobretot en aquest confinament, a través dels Instagram Live, que he fet més de 100 lives entrevistant a tots els enòlegs més importants del món, tant d'Argentina com de Xile. No, m'he passat bomba, la veritat. Ha sigut un moment molt estressant, com tots.
Clar.
Però
és el que dèiem, el mal temps bona cara, és a dir, tenim pandèmia a sobre i això no ho podem canviar, doncs anem a posar-li bona cara, és a dir, anem a buscar la manera, i això ho ha fet molta gent, i jo crec que si a tu, a més, el tema de les xarxes socials ja és un tema on t'hi movies bé, ha sigut la gran solució per moltíssima gent,
Sí, no, i sobretot per intentar, doncs, als que no han tingut cap problema de salut, doncs intentar animar-los a més, Jo el 12 de març sortia el meu nou llibre, que es diu Divinament, amb l'Arús, Combino con todo, que és el meu hashtag, amb l'editorial Oberon, i em vaig trobar doncs, que totes les presentacions que tenia per totes les ciutats doncs, havien cancel·lat, llavors a fer-ho online i a intentar continuar doncs, llaurant la cultura del vi.
Clar. La trobeu a internet a www.winesandthecity.com, tot junt, winesandthecity.com. I, escolta, tot aquest tema del vi, perquè, clar, jo ja ho he llegit, però tu ara ho dius, a l'any 2005 vas guanyar el Nas d'Or a Joves Promeses, que és amb temes de vins, ens parles d'assessora als mitjans de comunicació amb el tema de vins, un blog guanyador d'un premi a nivell mundial amb tema de vins, però Meritxell, escolta, tu aquest tema de vins d'on et ve això?
Doncs mira, soc la cinquena generació i una de les coses que també s'havia anul·lat era que el celler de Gelida, que és la botiga de la meva família a Sants, al carrer Vallespí 65, complia 125 anyades.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A més, és veritat, els cellers, Felip, això ens ho han dit molts, molta gent, no compten anys, compten veremes, quasi bé.
Amanyades, sí.
És veritat. Escolta, cinquena generació, Déu-n'hi-do, això, eh?
Sí, tenim més de 5.000 vins i tots els hem tastat o els meus pares o el meu germà, que és el Ferran Falgueres, que és el que porta la gerència, o jo que estic més a nivell de comunicació. Però sí, no podem recomanar res que no hagin tastat i que no ens agradi a tots cors.
Però escolta, vosaltres teniu vinya pròpia o simplement ara us dediqueu a vendre?
Anem. Es diu celler de Gelida perquè els meus tataravis venien el vi de Gelida a Barcelona. Amb un carro que el tinc al meu garatge i es va quedar així el nom. El que té vinyes és el meu marit, a la Maremma Toscana. Estic casada amb un elaborador italià.
Ah, caram! Ai, la Toscana.
La Toscana és de poder.
Escolta, tu evidentment ja has estat a la Toscana, no?
Però són tonteries, eh?
Tu ja has estat a la Toscana, evidentment.
Sí. He viscut molt de temps a Itàlia i ara visc aquí i el que vaig és més allà, doncs, a fer la barema, a treballar, però tenim la base aquí.
Ja que has estat allà, mira, ara que res, me'n vaig un moment de tema, però, escolta, la Toscana és com la pinten a les pel·lícules, és allò per anar i relaxar-se?
Saps què passa? Que jo ja vaig fer l'Erasmus el 2002-2003 a Florència, sempre m'ha encantat Itàlia, però m'agrada més per anar de vacances que per viure, perquè amb el tema vitivinícola sí que estan molt més desenvolupats, però amb el tema de comunicació els trobo una mica clàssicorros i...
Ara que no ens escolten,
que aquí. Sí, jo fent amigos, eh? Família política...
Vigila que això després pengem el podcast, i s'escolta tot el món.
Ara molt més treballar a Catalunya.
Escolta, Felip, tu com vas conèixer la Meritxell?
Bueno, jo fa ja molts anys, no me recordo quan, ¿vale? Que passava jo per al carrer Vallespí per anar a treballar al gourmet de Maria Cristina i molts dies al matí, com anava en temps, entrava a la botiga. Fa anys, això, no sé si fa 2009, 2008, o no sé, no me recordo, 2010, no me recordo, ¿vale? I està clar que és una botiga emblemàtica de Barcelona, és superxula, i bueno, jo amb ella no la conec personalment, direm la veritat, però tenim amistats en comú i per això pues, ha sortit d'això, no? Però sí que és cert que bueno, que com ella ho ha explicat, millor comunicadora que la Meritxell, ahir a l'Instagram la gent no parava i és cert, la gent no pot mirar, no? Que la Casa Bona París, que és una gran sommelier d'un celler d'aquí de Montsant, de Capçanès, de la cooperativa, bueno, pues tothom, quan sigues Meritxell Falgueres, pues també diu, hòstia, demà programar-se, no? I així és la veritat, eh?
Clar. Meritxell, estic mirant a la teva web, com deies també, escrius llibres, els vins de la teva vida, presumeix de vins, i què veure quan no veus? Curiós aquest.
Sí, mira, aquest va guanyar també el millor llibre del 2018, i el vaig fer del món sobre beguda fins al cor, i el vaig fer per quan estava embarassada de dos nens i estava donant el pit, que trobava a faltar doncs, begudes gastronòmiques que no tinguessin alcohol. Llavors vaig fer aquesta recopilació de 200 begudes. Jo també sóc experta en cafè, en tés, en aigua, en cerveses sense alcohol, i també en sucs i coses que home, no m'importen tant que siguin nutricionals o que siguin bones per la salut, perquè no soc nutricionista, sinó el meu emblema és que tinguessin bon gust i també doncs, per la gent que no pot veure momentàniament o per sempre, pels nens, sí. No? Que a vegades diem, perquè els joves fan botellón i és que potser no els hem educat organolèpticament perquè després estiguin preparats per tastar vi, no? Tu no passes a prendre't una Coca-Cola, a prendre't un costell del Segre, no? Un cirà, un Eicam, sí. No? Doncs una mica també era per això, per seguir culturitzant a nivell sensorial doncs, els més joves.
Uh-huh. Però escolta, em sembla una iniciativa molt, molt maca, eh? La veritat és que, i a més la teva explicació crec que és molt correcta, eh? Tampoc és allò tancar el món, escolta, si no veus vi ja és un problema, bueno, escolta, si el pots veure, o sigui, si el vols veure, veu-lo, si no pots veure'l pel que sigui, no tenes d'anar al refresc o a l'aigua, que a més el tema de refresc no són gens sants.
No, i a part ja et dic, és que a vegades... fins i tot, no?, els que podem veure vi, jo al migdia, si després haig de portar els nens al parc o haig d'estar escrivint un guion, no vull un vi, vull una altra cosa, o sigui, haig de conduir. El que és patètic, que quan tu dius, no prendré alcohol, t'has de justificar, és a dir, no?, és que estic prenent antibiòtic o no, és que després haig de conduir. No? En canvi, la gent que veu no diu, no, mira, és que agafo el metro, és que després em prenc la tarda lliure, no? Jo, això va sortir perquè un dels meus millors amics és alcohòlic i cada vegada ha de donar explicacions sí. Perquè no beu alcohol. Llavors, també em sembla, saps, molt heavy. I ja et dic, en el sector del vi van dir de tot i el que no entenen és que el vi és cultura.
Et anava a preguntar justament això, perquè clar, tu, quan cinquena generació, dic, sí. A veure com ho han encaixat.
Sí, però bueno, a mi els homes de la meva família sempre m'han dit que el llibre de Dins de teva vida, en pròleg d'Andrés i d'Iniesta, que el que feia era maridar moments vitals amb vins, doncs un vi per quan et divorcies, un vi per quan estrenes el vestit, també, Neri, t'estàs equivocant. Clar, això ho vaig fer fa 9 anys, que potser encara no estàvem preparats per aquests maridatges més emocionals, però ara és el que es porta.
Sí.
I ja et dic, precisament perquè estic molt en el món del vi, crec que ens hem d'obrir de mires que el vi és cultura i és gastronomia, però que també és alcohol, encara que no té res a veure amb els destilats ni la nostra cultura, la vinya i de quilòmetre zero. Però precisament perquè vull que sempre es faci més gran, vull que sigui beure amb moderació, beure poc i bo, i recordar doncs, que també hi ha altres opcions. Jo amb això sí que tinc un pensament molt nord-americà, que el sol surt per tothom i que no és allò de ser talibán, de dir no, només el vi som els millors. No? Jo soc una sommelier que també m'agrada la cervesa, també m'agrada l'aigua. Clar que la meva beguda fetitxe preferida i a qui li dono la vida és el vi, però no només està aquesta i m'agrada com a sommelier proposar altres tipus de begudes perquè no sempre tens el cos ni l'ocasió per prendre vi.
Meritxell, m'has deixat bocabadat per entendre'ns, eh? La veritat és que no es pot afegir res més, eh? Jo crec que has fet una radiografia del que hauria de ser la normalitat, és a dir, en una taula hi ha 3, 4, 5 persones van a demanar el beure, un demana vi i l'altre demana un got d'aigua i l'altre demana doncs, una altra història i ja està, i és veritat, no cal justificar ningú.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, a més, sembla que quan dius no vull dir, et treuen les copes boniques i et deixen
sí,
allà
correcte, un bo correcte.
Horrorós. I dius, bueno, no prenc vi, però també vull una mica de glamour a la vida, no?
Clar.
I a vegades només que et serveix una aigua en gas amb una miqueta de llimona i una
correcte.
Miqueta de menta, no? I, escolta, jo a vegades que em quedo uns dissabtes a la nit treballant i dic, bueno, no em prendré un gin tònic, però me'l faré psicològic, no? Jo em poso un glutànic, la meva balun i tal... I al final, la ginebra, si no existeix, és el dement, no? És aquest moment que dius, mira, estic davant d'ordinador, però és festa.
Sí, sí.
A la vida és com tu prens, no, les coses.
Felip Urbano, escolta, això que ha dit, en una taula, quan venen a beure vi, el senyor o la senyora, i quan dius que no us enduieu les copes, com ho veus, aquest tema?
Bueno, a vegades és difícil, no? No, clar, perquè jo com a restaurador, ara, com si jo parlo com a restaurant, evidentment, quan ve gent i demana un menú degustació, que és un homenatge, i demana aigua o no demanen res, penses, bueno, jo no ho faria, però clar, sempre jo em ficaré a la posició del client, cadascú que demani el que vulga, això està clar. Que jo no ho faria, bueno, la Meritxell té raó, però jo penso que una persona que ve a un restaurant del nivell de Sheraton, o com que hi ha molts restaurants, vale, a Catalunya, i vens a fotre un homenatge gastronòmic brutal, penso que si demanar res...
L'has d'anar a jugar.
demanar una mica d'aigua, penses, hòstia, aquí falla algo, falla algo segur. Però clar, tu no li pots dir al client. Evidentment, bueno, cadascú farà el que... No, no has de fer més un maridatge de vins perquè és un dia en cada plat o... No, no, però demanar, o no demanar res, o mica d'aigua...
Bueno. No, però és el que diu la Meritxell. Escolta, aigua amb gas, li posa una mica de llimona o dos glaçons i tens allí una beguda magnífica ja.
Sí, home, sí, està clar, està clar, però que en realitat al final la persona ha de disfrutar amb el que disfruta.
Que
ja
sí,
està,
que no, sí,
no,
que sí.
Jo no li diré el que ha de veure, però sí que hi ha coses que penses com a mi que m'agrada anar por ahí i disfrutar així, doncs clar, penses, hòstia, és que no demanaran res per veure, és impossible.
Bueno.
10 plats i dos postres i no demanes res, que no entra en el cap.
Estem parlant amb amb la Meritxell Falgueres.
És un banquet, és una orquestra.
Clar, que sí.
Sí, digue'm.
Estem parlant amb la Meritxell Falgueres, deia, la trobeu a internet, busqueu-la a www.winesandthecity.com, tot junt, en anglesa, winesandthecity.com, també les xarxes socials. De fet, si aneu a la seva plana web d'allí, ja podreu saltar cap a les xarxes socials també, i si no, la busqueu directament. A més, té llibres molt interessants, com per exemple aquest que ens hem quedat ara, però no exclusivament aquest, vull dir, ja hem parlat del Presumeix de vins, per exemple, o els vins de la teva vida, i ens ha parlat també d'aquests maridatges de vins emocionals, no pas amb d'altres elements gastronòmics. Vull dir que són idees d'aquestes a tenir en compte de vegades per donar-li aquell puntet de glamour, que al final, Meritxell, si no ens ho fem nosaltres mateixos, la vida es torna massa avorrida.
Totalment. Hem d'intentar buscar el màxim gust possible.
Molt bé. Escolta, m'has dit que també tenies de cafès.
Sí, fa més de 10 anys que col·laboro amb Nespresso, ja tant com a tastadora com a, també a formadora de sommeliers. La veritat que... quan treballes per una empresa així, clar, t'expliquen tots els secrets, una cosa que no hagués trobat mai, no?, en cap curs, i coses de màrqueting, i events, no?, amb totes les estrelles Michelin, i molt xulo.
Però tu prens cafè habitualment cada dia?
Buah, moltíssim, val, perquè...
Quin tipus de cafetera tens?
Doncs mira, tinc dos, tinc la Nespresso professional i tinc la normal, llavors el que faig és per entrenar-me al gust, el que vaig fent és... vaig com per setmanes, no? Així vaig sempre memoritzant organolèpticament el tipus de càpsules, no? Mm-hmm. Si és una aràbica 100%, o si és un cafè d'Etiopia, o si és un cafè a la Índia...
Mm. Però escolta, jo si vull una cosa pràctica, està clar. El sistema Nespresso, el sistema de càpsules, avui en dia, avui en dia, ja fa anys, és un gran invent a nivell de practicitat, però si jo tinc temps i m'agrada, com em recomanes? Que em compri el gra, me'l faig jo a casa, el compro ja molt gut?
Clar, és que saps què passa? Que el que té de bo en Nespresso és que tema com el molt gut, la conservació, la temperatura de l'aigua, la pressió, que a vegades això, tu tens un dia millor o no, o per molts restaurants, no?, que potser no poden tindre un barista especialitzat, et treu molta feina. Clar, a mi, si em preguntes sobre un cafè gourmet, jo el que m'agrada molt, com casada amb un italià, és un cappuccino. Llavors, jo el que miro molt és que tant a l'espresso que tingui una bona crema, és a dir, que faci una crema que tingui aquest color avellana, que quan no es vegin les bombolles, no? I després, doncs, amb la llet, a mi m'agrada molt el que fan... per exemple, com la llet de soja o llet d'avena, que pot donar aquesta cremositat també al cappuccino.
Guaita tu. Doncs això ja no ho sabíem. Doncs escolta, Meritxell, que ens hem quedat sense temps, per desgràcia, però jo veig que potser la temporada vinent et tornem a trucar i tornem a parlar. Jo veig que podem parlar però amb tu podem parlar de moltíssimes coses, que això és molt bo,
Sí, sí, del que vulgueu, d'aigües, de cervesa, el que vulgueu, per brindar amb vi, de cava, una servidora, el que vulgueu.
Molt bé, doncs la busqueu a les xarxes socials i a internet, Wines and the City, tot junt. És la Meritxell Falgueres, cinquena generació del celler de Gelida, cinquena generació que es diu aviat, i allí estan encara. El Felip, que és visitant de la botiga, ja m'ha dit, diu, encara que no haguis de comprar, tu visita-ho, perquè és una botiga emblemàtica, si ha d'estar, si ha d'anar, i per tant això farem. A la que ens deixin sortir, que ara estem confinats al Segrià, però a la que ens deixin sortir ja anirem. Meritxell, ha estat un plaer conèixer-te.
Molts ànims i brindo per vosaltres. Va, a veure si en breu podem celebrar que estem millor, d'acord?
Molt bé. Meritxell Falgueres, una abraçada.
Meritxell,
una abraçada,
petonets
a vi.
Gràcies, cuida't.
Doncs a Felip, la veritat és que tenis raó, eh? Hem acabat amb traca.
L'últim programa, el darrer programa de la temporada, i això ja t'ho vaig dir que era de traca i mocador, eh?
Però és que ja et dic amb la Meritxell hem de tornar a parlar, eh? Perquè...
Sí, no, sí, és el que volia dir-te ara. Ojalà que això, que agafem consciència, sisplau, que a Lleida, que no parli la gent de Lleida perquè són els número 1 de ser una miqueta rucs, que això no m'agrada, vale? I que quan estigui tot bé, pues és que si la Meritxell vol baixar, pues la convidem.
I tant.
I ja veuràs que bueno, ja l'has vist, no? Bueno, té moltes històries que explicar.
Sí. Felip coses. Urbano, final de temporada. Escolta, cuida't molt, que tinguis bon estiu. Sí, i tot i que sembla que parlar de la temporada vinent està molt lluny, és d'aquí 7 setmanes. Vull dir, que passa volant, això, eh?
Sí, no, sí. Mira, també volia recordar que ahir, perquè la gent ho sàpiga, que aquí a Lleida no parem de fer coses, ¿vale? El Siguer Montsec va fer una acció superxula, que al final no sé si van anar poques persones, al Noguera. I llavors, bueno, que pensem que Lleida continuem treballant per fer el que havíem fet fins al confinament, no?
Clar. Escolta, Felip, sobretot, cuida't molt, eh? Que tinguis bon estiu. I gràcies per
igualment
tot, per aquesta magnífica
gràcies
temporada.
Gràcies a tu.
¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado. Y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99€ al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort!
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados, a Balaguer i Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 05 55 i 973 27 27 99.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directes cap a les dues de la tarda i ara ja saps que els dimarts, tota aquesta temporada i l'anterior, jo crec que és dels espais que fa més temps que ocupa la mateixa franja horària i així també ens acostumem els dimarts. Des de dos quarts de dues fins a les dues tenim la nostra tertúlia dels polítics i des de fa doncs unes setmanes i per circumstàncies que tots ja sabem doncs hem d'estirar de les noves tecnologies i fer-ho a través de videoconferència. Jo és que encara no tinc càmera muntada aquí a l'estudi, per tant, a ells a mi no em veuen, però ja em tenen molt vist també, però jo sí que els veig amb ells, els tinc ja preparats. Deixeu-me que us presenti a la Ángeles Rives de Ciutadans, que està allà amb nosaltres. Ángeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
També està amb nosaltres avui el Sergio González. Sergio, què tal? Bon dia.
Gràcies.
Ens acompanya també avui la Begoña Iglesias, del PSC. Begoña, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I suposo que tinc l'Ignasi Amor d'Esquerra. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
L'Ignasi sempre em ve d'incògnit. Ignasi, ja saps que ara al principi m'has de posar la càmera.
Ara. Busco un carregador perquè em queda poca
bateria. Vale. Només al principi ja perquè us faig la foto. Ja saps que aquí a la tertúlia dels polítics sempre fem foto. I ara a través de videoconferència també us faig foto, perquè clar, si no, no queda. S'ha de fer així. Mira, ja el tenim aquí. Espera, jo us faig ara la foto. Vinga, ara abans de començar... Que genial això. Vinga, ara ja us deixo amagar-vos. Escolteu-vos que... Deixa'm que parli primer amb el Sergio González, que crec que... No sé si és la primera vegada que estàs a la tertúlia dels polítics, Sergio.
No, havia estat més una vegada.
Hi havies estat, eh? Escolta, et volia preguntar, Sergio, respecte als equipaments esportius municipals, perquè, clar, això, a hores d'ara, doncs mira, es van cancel·lar les lligues, sobretot parlo de la canalla, de futbol base, de bàsquet base, de tota la part de base, es va cancel·lar la temporada i, bueno, mira, els pares, vale, pues que no vagin a jugar i tota la història. Ara ve l'estiu, però, clar, la temporada comença, i per molts comença ja a l'agost. Com ho teniu previst? S'obriran? Es podrà fer? No es podrà fer?
Bueno, en un principi, la veritat, que tot depèn molt de les situacions. El que està molt clar és que les lligues pràcticament començaran a l'octubre i entrem amb una mica de normalitat. A nivell d'instal·lació, la que és el de seguretat...
Sergio, perdona, Sergio, t'escoltem molt, molt, molt malament. No, si és un problema de cobertura o que tens el micro lluny o això, no. Pots tancar la càmera. Ah, sí, ara millor.
Me sents millor?
Sí.
Vale, perfecte. Bueno, pues lo que deia, que al nivell de competicions està molt clar que això ho marcaran les federacions, les pròpies federacions de cada àmbit esportiu, no? Lo que sí que a nivell d'instal·lacions nosaltres ja teníem pràcticament previst, vull dir, durant aquestes setmanes d'entrar en una mica de normalitat, vull dir, amb el tema d'aforaments i tot això. Però bueno, davant d'aquesta situació haurem de ser més prudents i tornar a ser més curosos a l'hora d'obrir certes instal·lacions, no? Mm-hmm. Sobretot instal·lacions cobertes. Jo penso que és el moment de encara mantindre-les una mica tancades fins que a veure què passa pues, amb el Covid, i a partir d'aquí pues, tornarem a fer. El que està clar és que nosaltres el que hem de fer, hem de tindre molta responsabilitat i hem de ser prudents amb tot això.
Clar. Molt bé, Sergio González, que per cert que m'ho he deixat, intervé per Junts per Catalunya. I la Begoña Iglesias, que em sembla que també t'estrenes, no?, a la tertúlia. A nivell de videoconferència, segur. Begoña. Bueno, la Begoña, tu tens molt mala cobertura, tu veig. Si vols anul·lar la càmera, pots anul·lar-ho, que així el tema del so ens serà millor. Bueno, escolta, anem per feina, perquè avui és la darrera tertúlia de la temporada i ho hem de deixar així en un moment en el que a Lleida tornem a ser, vaja, màxima notícia a nivell... Mira, us dic internacional. Jo tinc una amiga alemana que el diumenge em va enviar un missatge i em va dir, escolta, que surt aquí una notícia d'Espanien, Alemanya, d'Espanya, que a Lleida l'han confinat, el Segrià i tal. Dic, hosti, tu, som internacionals. Bueno, aquesta és la realitat que ens ha tocat viure. Per cert, aprofito per dir que hi ha un oient que ens ha trucat bastant enfadat amb un control a la rotonda de Torreferrera. Vol anar a direcció Barcelona i als controls i porta 45 minuts aturat per fer 500 metres. Això són els controls. El control de la rotonda de Torreferrera no l'acabo jo d'entendre massa perquè el Segrià allí no té límit, però bueno, hi ha controls allí. La situació és la següent. Divendres teníem 7 brots a Lleida. Va venir la consellera. Ens va dir que tranquils, que distància física, que ens poséssim la mascareta i que ens rentéssim molt les mans. I que sí que havien pujat una mica els contagis, però que de moment res. A l'endemà, 10:30 del matí, el president Torra anuncia que tanquen perimetralment la comarca del Segrià perquè l'increment de casos positius és altíssim. Ahir dilluns passem de 7 brots a 14 brots. Avui el doctor Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, diu que estem perdent la traçabilitat i que no tenim personal per controlar els brots que hi ha al Segrià. Aquesta és la radiografia ràpida i la realitat hores d'ara d'un Segrià que està confinat des del punt de vista perimetral, però que no s'està fent res a dins per evitar que això vagi a més. És a dir, s'han protegit la gent de fora, o sigui, no sortim la gent del Segrià a contaminar fora, però a dins no ha canviat res, per entendre'ns. Per cert, que a Justícia s'ha recorregut aquest tancament de manera judicial. Hi ha un recurs en el que s'especifica que només es pot limitar la mobilitat si s'entra a emergències fase 1 i que a emergències fase 1 només se pot entrar amb 700 casos per cada 100.000 i no amb els 149 casos per cada 100.000 que tenim ara. En fi, tot molt enrevessat. Com hem arribat fins aquí, Ignasi Amor?
Bueno, bé, primer de tot, doncs, la campanya dels temporers està sent més dificultosa de lo que ens esperàvem, no? Hi ha diverses persones que han vingut aquest any a treballar, no totes poden doncs, treballar perquè no tenen totes el permís de treball per poder-ho fer, i la veritat doncs, que es va fer com una crida, faltaven moltíssims milers de llocs de treball i per tant doncs, no totes aquestes persones poden accedir a un lloc de treball als camps de fruita. Segon, jo crec que les coses no s'han fet tan malament aquí a Lleida, no? Perquè al final gent pels carrers o gent en terrasses o gent en bars també n'hi ha a la zona de la costa i també n'hi ha a altres zones de tot el país, i per això també estem veient altres rebrots en altres llocs d'Espanya també. Llavors, bé, doncs prudència, això és un tema mundial, la pandèmia encara està aquí, la veritat que hem de ser molt curosos, molt responsables, seguir treballant conjuntament, vull dir, ja no sol dir que govern doncs, municipal, els tres partits que formem posi el govern, sinó també doncs, l'oposició, que també doncs, aporta moltíssimes doncs, propostes, i totes les que es puguin fer doncs, és poden dur a terme i doncs a seguir, no? Entenem que la ciutat i la ciutadania hi ha una tristor ara mateix important, però bé, si ho treballem bé, jo crec que ens sortirem ben aviat també.
Ángela Ribes.
Mira, esto yo ayer o anteayer ya lo calificaba de, si alguien ha visto la serie Chernobyl, pues es algo por el estilo. Una falta absoluta de transparencia, una falta de información total, irresponsabilidad de improvisación en la toma de decisiones y una cobardía absoluta a la hora de tomar decisiones valientes. A nosotros se nos ha encerrado para evitar que contagiemos fuera. Están saliendo ya noticias de que tanto en Valencia, en Castellón ya en su momento y ahora mismo en Guipúzcoa, los focos de contagio son directos de personas de Lleida, y la señora consellera de Salud, que ellos mismos dicen que el gran problema son los temporeros y las personas sin hogar, que son los colectivos más afectados, la única solución que obtiene después de decir el viernes que aquí, bueno, que había que ser prudentes y lavarse las manos, pero que no pasaba nada más allá, el sábado es encerrarnos para que nosotros no contagiemos a nadie por fuera, pero nos contagiemos dentro. Y esto va directamente relacionado con la cobardía en la toma de decisiones con aquellos grupos que sabemos que por las circunstancias que están atravesando son precisamente los más vulnerables a contagiarse y a contagiar, y como nos han tomado las medidas adecuadas, pues pasa lo que pasa. Y esas medidas pasaban, entre otras, por utilizar la misma herramienta que ha utilizado la Generalitat de Cataluña, que es la Ley de Salud Pública, irse a un juzgado, pedir unas medidas y llevarlas a cabo. Y eso mismo lo podía haber hecho la Consellería de Salud con las personas temporeras y con las personas sin techo. No lo ha hecho, y el resultado es que nos ha dejado aquí completamente abandonados y sin ni una sola medida sanitaria dentro de la comarca. Que me digan cuál hay.
Bueno, per això et deia, és que internament no ha canviat res. Nosaltres el dia a dia, si no has de sortir de la comarca, fas vida normal.
Absolutament
la que nada. Feies, vamos.
Decir, la decisió que s'ha tomado és, oye, mira, ja us espavilaréis aquí dentro, si us tenéis que infectar, os infectáis, lavaros las manos, ser prudentes y buenas noches. Y ya está.
Begoña Iglesias.
Sí. Lo que pensem tots és que a Lleida, per part de, sobretot en aquest cas de la Generalitat, ens han deixat bastant abandonats. Sembla que siguem el conillet d'Índies. Com s'està dient, Lleida no és l'única ciutat que està tenint rebrots. És cert que el rebrot que estem tenint és greu i és important, però bueno, això no és res més que el resultat d'una gestió anterior que ja venia improvisada, que ja era poc eficaç, tant per part de, en aquest cas, parlo de l'Ajuntament, perquè abans estaven més redirigits per l'Estat i la Generalitat, i bueno, la cosa és que el més lamentable és que Lleida està sent el conillet d'Índies i estem aquí dins confinats de la mà de Déu. Hi ha un portant de lideratge. A mi m'agradaria que el nostre alcalde sortís, utilitzo la paraula inclús, a exigir, a cridar per totes les conselleries, que vagi a Madrid, que vagi a Barcelona, que vagi on sigui, i a demanar el que Lleida ja fa molt temps que necessita, que és més sanitaris, perquè ara ho necessita més que mai. El que està clar és que aquí a Lleida les coses no s'han fet bé, i els ciutadans el que tenen és una sensació de ràbia i de preocupació per la manca de lideratge i de gestió que està ben amb aquesta ciutat. Està clar que estem en un context, és una llàstima tenir que dir això, però està clar que estem en un context s'ha vist en quant a l'altre, Esquerra opinava una cosa, PDeCAT, el senyor Torra opinava una altra, no es van posar d'acord. Aquí ni ens van avisar, el senyor Puello no sabia res, això ens va dir, amb la qual tot això és una presa de pèl, que com sempre els ciutadans són els que ho acaben pagant tot. Jo crec que tot això no és més que una ofensa cap a la ciutat de Lleida, i ara mateix l'equip de govern de la Paeria el que ha de fer és treballar d'una manera més eficaç per salvar la imatge d'aquesta ciutat, suposo que això ha de venir amb posterioritat, però és urgent que ho faci i sobretot ara mateix que es posi ja les piles a emprendre accions però eficaces ja perquè aquesta situació no vagi a més. I estic dient la Guàrdia Urbana ha de rebre ordres de posar sancions dels positius de Covid, sobretot dels temporers. No és de rebut que la Guàrdia Urbana, per part de l'Ajuntament, no estigués suficientment protegida, no tingués suficient EPIs. És el dia a dia que ens hem trobat amb aquesta situació del que ha creat el Covid-19. Per tant, ara mateix, jo, perdona, i crec que estem en un caos, que el que sí que hem de fer és tots, entre tots, col·laborar i acceptar les...
Un incís, perdó.
Si venen de l'oposició, doncs... Sí, sí, digue'm, Ricard.
No, perdó, Begoña, perquè t'estàvem perdent a moments i no sabia si havies acabat, perdona. I t'estàvem perdent ara al final. Dic un incís per dir que la Marisa Chandri i l'Helena Ferrer excusen avui la seva presència. A tot això, l'alcalde de Lleida ahir va fer una roda de premsa i, entre d'altres coses, va dir que considera normal l'augment de casos de Covid-19 i entén la frustració dels comerciants. Sergio González. No et veig, però tens el micròfon tancat, Sergio.
Perdó, ara ho tinc obert. Vale, gràcies. Vale, és veritat, vull dir, la frustració que podem tindre ara mateix a la ciutat, vull dir, és raonable, però hem de conviure amb una realitat. Vull dir que tenim ara mateix un brot, vale, del Covid, vull dir que això ho hem d'afrontar. Vull dir, aquí no parlem ara mateix que si l'oposició, que si el partit, que si Esquerra, que si Junts. Escolta, tenim un gran problema. Jo no vull pensar que ningú aquí dintre de la ciutat realment no vulgui afrontar això. Vull dir, no m'ho crec. El que passa és que penso que no és una tasca fàcil, penso que és una tasca que ens hem trobat que pues ens ha agafat a tots sense sàpiguer realment la reacció que havíem de tindre, ¿vale? I penso que no és fàcil la reacció de dir, escolta'm, és que podíem comprar, podíem fer... Escolta'm, penso que no ha sigut fàcil per ningú. Per ningú. I jo penso que s'han de buscar moltes solucions, jo penso que ens hem de reactivar. Sí que és cert que ara mateix amb aquest rebrot penso que hauríem de fer, potser hauríem de reformular que sí, que realment ens hem de ficar una mica més seriosos, ¿vale? Perquè quan parlem de fer denúncies i tot això, és cert, vull dir que en un inici pues, enteníem que s'havia de donar aquest marge perquè ningú realment sabia com havíem d'actuar, però ara sí que realment potser és el moment de ficar-nos una mica més seriosos, i si s'ha d'utilitzar la mascareta i la gent va sense mascareta, potser se li ha de sancionar.
No, la consellera de Salut diu que ara ho portarà a que la mascareta sigui obligatòria, fins i tot amb distància. Àngeles Ribes, que ha demanat... Ens queden menys de 10 minuts, anem a intervencions molt breus. Àngeles Ribes.
No, però rapidíssimes. Mira, des de antes de San Juan, que ja empezaron a saltar todas las alarmas, no se ha tomado ni una sola medida sanitaria nueva, ni una. Todos los que están aquí presentes en la tertulia, porque nos vemos en las comisiones, saben que yo he pedido por activa y por pasiva que no se podían abrir las piscinas en estas condiciones. Y ha tenido que llegar un juzgado para decir que esto se había descontrolado de tal forma que había que tomar medidas. Y las medidas que se han tomado son las lógicas de cerrar aquellos posibles sitios donde hay infección. Pero es que desde el sábado no hay ni una sola medida nueva más. Es que en el área metropolitana de Barcelona, en Badalona, ponen a muchos más mozos a controlar. ¿Y aquí dónde están? ¿Dónde está el personal? ¿Dónde está el sanitario? ¿Dónde está la inversión de dinero que dijo la Generalitat que nos iba a aportar al ayuntamiento para poder frente a esto? ¿Dónde están los controles de aquellas personas que no tienen hogar? ¿Sabemos dónde están aquellas personas que no tienen posibilidad de trabajar porque no tienen papeles, que estaban en el hotel que pagaba el futbolista y que ahora mismo no sabemos dónde están? ¿Sabemos si las personas que están en el centro histórico durmiendo en la calle están o no están controlados? ¿Por qué no se les lleva a los pabellones haciendo uso precisamente de esa herramienta que es la Ley de Salud Pública?
Podeu intervenir de manera ordenada, que no, com que no us veig.
Perdón?
No, dic que podeu intervenir de manera ordenada perquè no us veig quan demaneu paraula.
Bien, bueno, yo tomo muy rápidamente. Lo único que pido es que este equipo de gobierno diga cuáles son las medidas que va a tomar más allá del cierre de los centros cívicos y de las piscinas y de poner unos carteles. porque mientras tanto la debacle económica que va a generar esto va a ser brutal, brutal, y nuestro comercio y nuestro sector agrario, que es el más perjudicado con todas estas noticias, y todas las industrias, las pocas que tenemos, se van a ver abocadas a unos cierres masivos. Algo habrá que hacer.
Sí, jo, si em permets, Ricard, intervenir amb el mateix sentit que la mateixa línia que la Àngeles. Ara mateix la ciutadania el que necessita és, sobretot, és informació. El que no pot ser és que estiguem com estiguem, que exactament no hi ha, com diu l'Àngeles, no s'ha anunciat cap mesura nova. Estem davant d'aquesta situació i estem igual que ahir, abans d'ahir o que la setmana passada, fa dues setmanes, és exactament igual, i evidentment això és el que no podem permetre. Tot el que necessitem és informació del risc i sobretot de com s'està controlant el casc antic, els pavellons, el seguiment, sobretot la traçabilitat que s'ha de fer, que no s'està fent i no s'està informant de res. I és veritat, Sergio, que tu deies que s'ha intentat fer, no és suficient amb la voluntat. És que potser el que s'està veient és que està clar que la voluntat no és suficient, sinó que en aquestes situacions el que sí que es necessita és unes mires més amples i una gestió més que fer pot. S'ha de demanar ajuda, perquè la situació de la ciutat ho requereix. I si han de demanar ajuda a qui sigui, es demana i no ens ha de fer vergonya.
Bueno, avui, per ser la darrera, la veritat és que estem tenint uns problemes de so i de cobertura interessants. Eh?
Sí.
Begoña, perdó. Sí, és que t'escoltem molt malament i llavors és difícil de seguir entenent el que vas dient. T'escoltem tan entretallat que és complicat entendre. No sé si pots buscar una nova ubicació. Mentrestant, no sé si havia demanat la paraula l'Ignasi o el Sergio.
Sí, bueno, a veure, al final vull dir, s'entén, no?, que la població pugui estar d'una manera o d'una altra, però de mesures n'hi ha. De demanar ajuda, se n'ha demanat ajuda des de fa mesos també, tant a la Generalitat com a l'Estat espanyol, no? Vull dir, una, per exemple, és que les persones doncs temporeres, com podien fer-les per confinar-les, no? Perquè al final dius, què fem? Les confines totes amb un pavelló, tanques un pavelló allà amb un candau i bueno, no. Per tant, això té que vindre d'una ordre d'un jutge, però no solen persones doncs temporers, perquè ara posem un exemple que jo mateix doncs donés positiu per Covid, no? Al final a mi, al metge, vaig al CAP, em fan la prova, dono positiu, i em diuen, doncs tens que estar 14 dies, si no t'ingressen a l'hospital, 14 dies a casa, i llavors al cap de 14 dies, doncs a veure com evoluciones. A mi no em controlarà ningú. Sí, per exemple, però ni a mi a ningú. Vull dir, si tu vols sortir, surts de casa, no?
¿Cómo que no? Es que eso no es cierto. Es que eso no es cierto. Es que todos hemos visto imágenes donde hay edificios, donde hay hoteles, donde hay policía en la puerta precisamente para cumplir que se velen las cuarentenas.
Sí, pero eso es un brot, Ángeles. Sí, pero eso es un brot. Eso es un brot.
Evidentemente.
Claro, claro. ¿Qué tenemos aquí? No, sí, Àngeles, jo estava parlant d'un cas individual.
O sigui, l'Ignasi diu, ell, per exemple, que vale? No està dins d'un brot.
Un cas doncs individual. Una altra cosa, un brot ja es considera tres persones o més persones. Per tant, clar, si en un hotel, per exemple, recordo un hotel d'allà de la zona de Múrcia que van donar per positiu, doncs van tancar tot l'hotel. Per exemple, amb una patrulla de la Guàrdia Urbana, de la policia doncs, local, a fora doncs, de l'establiment. Per tant, clar, vull dir, al final, clar, nosaltres també vam dir al Departament de Salut, si sabeu on estan focalitzats aquests focus, doncs focalitzeu allà els esforços, no? Perquè jo crec que seria el millor per
doncs, queda, per tothom. Ens queda només un minut, perdó, Ignasi. Sergio, que no sé si volies intervenir, tens el micro tancat ara.
Bueno, una mica referent a tot el que estem dient, no? Vull dir que està claríssim, no? Vull dir que hem de ser, no, jo no diria que hem de ser més efectius, jo penso que ens ha agafat a tots molt de sorpresa tot això, jo penso que el que deia abans, tothom volem tirar això endavant, tothom volem que la nostra ciutat surti el més aviat possible tot això, i penso que el que hem de fer és treballar i ser efectius.
Mira, yo con todo el respeto del mundo, porque la verdad es que le echéis valor.
Ángeles, 10 segundos, ¿eh?
10 segundos, cuando aquí quien tendría que estar son los portavoces del equipo del gobierno. O se hacen confinamientos selectivos valientes, o si no, nos seguirán confinando a todos, absolutamente a todos, y eso va a ser un desastre.
Bueno. I una cosa més, Ricard, ja sí. Per acabar. El que més ofèn també ara mateix als lleidatans i lleidatanes és que l'Ajuntament tanqui a l'agost 10 dies. A veure com ho expliquen, això. A veure com
això saps que és completament mentida, així a Begoña, i no sigueu per aquesta línia perquè no és així.
Home, serveis mínims, no, amb la situació que estem tenint. Ignasi.
Serveis mínims van fer servir la mateixa manera de fer que els hospitals del Departament de Salut, que han recomanat fer les vacances a tot el personal, compreses entre el mes d'agost i el servei mínim, perquè tothom,
això arribarà a l'agost.
Estiguessi el dia 1 completament disponible per si havia un rebrot.
Perdoneu, perquè ja sabeu que això de la ràdio i el temps és un problema. Ens plantem a les dues. Escolteu, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres tots els dimarts. Ara us deixo descansar i l'1 de setembre hi tornarem. Cuideu-vos molt i que passeu bon estiu.
Igualment.
Una abraçada, Ricard.
Gràcies. Que vagi bé a tots. Gràcies.
I nosaltres, res, que ens queden 10 segons. Ens plantem a les dues senyals horàries. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Ha estat la nostra tertúlia dels polítics, la darrera d'aquesta temporada. Acabem la temporada aquesta setmana, però ja saps que, de moment, la setmana vinent, de 12:20 a 1, seguirem aquí per informar-te de tot el que passa a Lleida.